El Camping Illa Mateua dona 23.000 euros a Càritas. És la 21a edició d'aquesta entrega solidària destinada a l'ajuda de les persones més desafavorides. L'acte s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament, que ha quedat petita entre públic, convidats, govern i oposició. L'Alfolí de la Sal ha acollit aquest dissabte la presentació oficial del vídeo taller de cançons tradicionals del cançoner de l'Escala. 5 anys de bones pràctiques. Aquest muntatge audiovisual, que ha estat editat per Canal 10, explica com s'ha dut a terme durant 5 edicions aquest taller, que està conduït pel músic i especialista en folklore Ramon Manent i Folk. L'objectiu del vídeo ha estat també donar a conèixer tot el que s'ha treballat des del Museu de l'Escala per recuperar i reviure el patrimoni musical escalenc. L'exposició en usos mariners es pot visitar al Masle fins al 7 de juny. La mostra produïda pel Museu de la Pesca de Palamós ofereix un recopilatori dels nusos més habituals a bord d'un vaixell i la seva història, així com repta als visitants a posar en pràctica els coneixements adquirits. El primer equip del Futbol Club L'Escala cau al 7è esglaó després de la derrota per 0-3 contra el Manresa. El jugador del segon equip, Aleix Barris, ha fet 2 gols de falta directa a Portbou. El Club Tenis Taula Ser s'ha complicat la permanència amb la desfeta contra l'Atlètic Sant Sebastià i en bàsquet 2 victòries. I el temps, canvi de temps per avui, dilluns, amb vent de sud i xàfecs de cara al vespre. Demà, clara millora amb cel serè tot el dia. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 2 de febrer, de més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Hola, què tal? A Canal 10 Empordà torna el programa musical de la casa. Toca-la, Sam. I no, no és un remember, és la 4ª temporada. 13 capítols nous, nova música, nous protagonistes, nous temes. Però sempre la mateixa excusa de sempre, passar-ho bé plegats. Preneu nota, a partir del 14 de gener, cada dimecres a les 8 del vespre, amb remissions a 10:15 i a les 12 de la nit. Durant la setmana, repeticions en diferents horaris. Tot això a Canal 10 Empordà. Us hi esperem.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Rand de Mar, una segona hora on farem murals, parlarem amb un muralista, però sempre amb la mirada posada al nostre mar. Descobrirem un estudi d'ocells que s'ha fet al Delta de l'Ebre i que ha tret algunes conclusions que són, si més no, curioses sobre la sequera i la pluja torrencial. I acabarem el programa d'avui participant a la Lliga del Llagut Mediterrani. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Rand de Mar. I avui a la Rand de Mar anem a parlar d'art, concretament d'art mural, amb un artista urbà empordanès que s'ha proposat posar color a les llotges de la Costa Brava. Sergi.
Sí, Marina, avui conversem amb en Jordi Comas, més conegut, segurament molts de vosaltres el conegueu com el pseudònim, com a Fert One, un empordanès, podríem dir, universal, que ha portat el seu art urbà i art mural a ciutats com Barcelona, Quito, Madrid, New York, Miami o fins i tot a Cancún, però que ha acabat posant color en espais, podríem dir, molt a Rand de Mar. Jordi, Fair One, benvingut. Com vols que et diem o com vols entrar en el programa?
Molt bona tarda, moltes gràcies i com més gràcia us faci. No em diuen de totes les dues maneres, així que qualsevol d'elles està bé.
Aviam, la primera pregunta potser és de caire obligat. En això de l'art urbà, que és la disciplina que tu practiques, has trobat que el mar sigui un bon motiu d'inspiració?
Quin millor motiu per inspirar-te que el mar, no? Que està ple de color i de moviment. Jo crec que per qualsevol de les arts, sigui mural, escultori, pictòric, música, de poesia, tots ens hem mirat al mar i ens hem sentit reflectits d'alguna manera en ell. Serà que no hi ha coses per trobar-hi com perquè no sigui bo, no?, per inspirar un mural, així que sense dubte, una gran font d'inspiració.
Has dit el color, Jordi, és un... o el tret identificatiu de la teva obra? Sobte que hagis dit aquesta paraula i que vagi en relació als murals que hem vist, no, teus?
Bueno, o sigui, en el cas de les obres que he treballat, en aquest cas, davant del mar, he mirat que tinguessin una continuïtat visual i que estigués inspirada, no, en els propis colors del mar en algun, segons el punt de vista, no? Perquè no, sí que el color és un motiu predominant en el meu treball, sobretot per un tema identificatiu, no? O sigui, sabem que el Barça és el Barça perquè va a Blaugrana, aleshores és una manera fàcil de saber que estem parlant del Barça, no? No necessitem ni veure l'escut. En el cas de les meves obres, d'alguna manera, amb el color i un parell d'ingredients més, sabem que una obra fàcilment és meva només per aquests trets identificatius. I en el cas d'aquests murals prop del mar, doncs passa el mateix, no? Intentant que tinguin una continuïtat visual i que siguin fàcils d'entendre i de caçar, no?, al mig del que és el paisatge urbà.
Clar, hem dit abans empordanès, figuerenc, artista, associar aquestes coses ja són paraules majors, no? Tu t'especialitzes en art mural. Com va una mica tot plegat i quins són els teus referents, Jordi?
Bueno, referents podria ser qualsevol dintre del món de l'art. Al final, el muralisme simplement és un suport. També pinto quadres, faig instal·lacions, performance. Soc més un artista 4x4, però d'alguna manera... que no únicament un muralista, encara que sí, aquesta segurament és la meva especialitat i el suport on em sento més còmode. Com a referent és el que et dic, qualsevol artista pot ser un referent que em porta a inspirar-me en un d'aquests ingredients que componen la meva obra, no? Des de, lògicament, i com a empordanès, podem veure de l'obra del Dalí, però d'una manera més o menys directa, no? També et podríem inspirar de la Mercè Rodoreda o del Serrat quan parla del Mediterrani o de... totes fonts són bones per veure'n.
Fins ara entrem ja en el projecte que ens ha portat a conversar amb tu. La Federació de Cofradies de Girona, conjuntament també amb els GALP, Costa Brava, et proposa fer pintura mural a les llotges. Com neix el projecte i sobretot m'interessa com van a petar a tu?
A veure, el projecte neix, entenc, degut a la necessitat de lo que és el sector pesquer, d'intentar, doncs, de posar-se a la vista, no?, de la gent. El sector primari en general, i en concret en aquest cas el sector pesquer, és el que nosaltres tenim oblidat i que veiem els prestatges dels supermercats o d'on nosaltres consumim els productes, no?, de que venen de la terra o del mar en aquest cas. Aleshores entenc que des del sector hi ha una necessitat de donar-se veu, de visualitzar-se, de... Bueno, això, no?, d'entrar de nou a una societat que viu d'esquena al món de tota la vida, al món real, que està en molts casos representat per això, pel sector primari, i entenc que el muralisme, que és un llenguatge, doncs, està molt de moda, és algo contemporani, servia, no?, doncs de pont, no?, entre un edifici que pot ser més o menys inert i pot passar desapercebut en un port, si el dotes de color, li aportes un missatge i uns valors, fa que automàticament doncs, la persona que passeja simplement per allà doncs, ja estigui interaccionant amb la pesca quan veu una obra que està inspirada en la pesca i pot portar doncs, a interessar-se pel producte, per la pròpia feina dels pescadors. Crec que això és un reclam que les confraries doncs, van veure que era bo i necessari per promocionar-se d'alguna manera.
Les llotges i ports eren espais coneguts per tu o has trepitjat ara més llotges que el que havies trepitjat els últims tants anys?
A veure, com jo he dit diverses vegades, jo al final soc de l'Empordà endins, soc de Secano, que en diríem, però tots els empordanesos tenim un peu al Mediterrani, no? És inevitablement és nostre i sempre he corregut pels ports tant de la mar damunt com de lo que és a dintre del golf de Roses i això. I més enllà d'anar a la platja, de petit vaig fer rem, cosa que bueno, t'aporta interaccionar més, no?, amb la pròpia vida del port, més enllà de fer castells de sorra. Aleshores, bueno, sí, coneixia això també. Anava a pescar de petit als ports amb els meus avis i veies a la gent, doncs, o sigui, els pescadors traginar amunt i avall les xarxes, etc. És una cosa que ha format part del meu paisatge, sobretot de petit. I doncs, retrobar-me amb aquest projecte, doncs, molt més que un plaer i un honor.
Així no, crec que no t'ho vas haver de pensar gaire, no? En quan vas veure el d'allò, ja de seguida vas dir que avanti popa.
100%. O sigui, de fet, tot el que sigui per mi el sector primari podria ser la punta de lança del que a mi m'agradaria de poder parlar o apoyar amb les meves obres. He tingut la sort i l'honor en altres projectes en els quals m'he vist involucrat de parlar del sector primari amb murals gegants que hem fet per alguns pobles d'aquí de l'Empordà que vesteixen la seva entrada en homenatge a la pagesia i això, doncs, a l'agricultura, a la ramaderia i en aquest cas doncs, fer-ho amb la pesca molt més que un honor. O sigui, jo, si la meva obra pogués parlar d'aquest costumbrisme tan nostre i a vegades oblidat com és el sector primari, en qualsevol de les seves vertents, sempre estaré molt més que encantat de donar-li veu i color.
Perquè fins ara, en quines llotges has pogut pintar els teus murals? On els podem veure?
I no m'equivoco, i començava una miqueta pel nord, he treballat Llançà, Port de la Selva, Roses, L'Escala, L'Estartit, Sant Feliu de Guíxols i Palamós.
Pràcticament et farta la punteta de Blanes, la punteta quasi de baix de tot i ja ho tindríem.
Sí, Blanes és una assignatura que tenim pendent. A veure si aquest any podem aconseguir de tac una miqueta de bé amb alguna taca de color. Veurem en què queda.
Anem.
Però sé que des d'una part del sector hi ha ganes de que
continuï,
que
no?
A veure si el remuntant ens hi empuja cap allà baix.
I del més cap al sud t'han cridat també o t'han insinuat?
Per ara no en tinc notícies. Per mi, com et comento, seria un plaer i molt més que un honor que d'alguna manera com a llegat el dia demà poder dir que he fet un homenatge a la pesca de tota la costa del territori català, per mi seria molt més que un somni. Veurem si acaba passant des d'aquí i com sempre, per part meva, molt més que encantat pel que deia fa un moment, per l'honor i el privilegi que suposaria doncs, de donar veu al sector amb la meva obra.
I Jordi, hem vist per exemple en el mural que es va estrenar o que has fet aquí a l'Escala que la base era una fotografia antiga de la subhasta del peix aquí al poble, la Riba Petita. És un punt en comú en els murals de les altres llotges? O sigui, t'has inspirat a partir d'una fotografia, a partir de creació de zero teva que has volgut? Com ha anat una mica el procés creatiu?
Quan vàrem plantejar aquestes obres, des de confraries o de Sabines que volien fer murals que homenatgessin al sector. a partir d'aquí era un llenç en blanc. Aleshores, jo pel que t'he dit fa un moment, no? Al principi de tot, el que vaig veure convenient era que totes les obres havien de tenir un tret en comú, tant a nivell cromàtic com a nivell de contingut. Aleshores, perquè quan tu et passegessis, si per exemple ets un turista o no, o algú local que un dia va al poble veí i veu una rèplica del mateix mural que pot tenir el seu poble, però amb un altre, pugui entendre aquesta continuïtat visual. Aleshores, quan va començar a parlar d'aquest projecte, vaig veure necessari de definir conceptes que poguessin ser comuns en totes les llotges, però al mateix temps característic de cada una de les llotges o confraries, no? Aleshores, vàrem definir que cada llotja havia de... O sigui, cada mural havia de parlar de la tradició d'aquella confraria o d'aquell port pesquer en si, del producte estrella del mateix lloc i de la localització del propi lloc en si. Aleshores, quan jo començava a treballar amb la confraria en concret, en aquest cas a l'escala o amb les altres, jo el que feia ja és, vale, aquests són els vostres deures. M'heu de dir, jo, com si fos un etern desconegut, perquè els experts de la mar i de la pesca d'aquell indret en si són els propis pescadors, aleshores jo me feia... buscava empapar-me d'ells, demanant-los quin és el vostre producte, quin és el vostre tret geològic o visual de la vostra costa i quin és el vostre producte estrella, no? Aleshores, per exemple, com has dit, a l'escala tenim aquesta foto de la subhasta, aquí estaríem parlant de la tradició, també tenim la silueta del cargol, que és el que des de l'oferia vam veure que era important de posar en valor aquesta forma, i que era interessant dintre del que és la iconografia de la costa de l'escala, i després el producte, lògicament, ens en van anar cap a l'anxova, no? Aquí potser estava una miqueta al meu abast, perquè el cargol és el que jo puc veure des de la platja, però, per exemple, en altres conferies, com a Port de la Selva, va ser molt màgic perquè vam acabar representant una barraca on pràcticament només van els pescadors, que és una barraca on molt del poble la gent no coneix, i està en una cala superamagada on només es pot anar en barca, no? I això és molt seu, i això és el que els pescadors amb el públic doncs poden parlar, explicar, i aquí és on entra la màgia d'empapar-te dels pescadors per crear la composició. Aleshores, ells, de totes les coses que me proposaven, jo n'acabava triant les que millor em semblaven per crear la composició.
Uh-huh. I també, al principi, crec que al principi de la conversa ho has anomenat, t'hem vist en treball o exposats al festival El Tramuntana Art. És una cita també especial per tu, aquesta?
Anys enrere, com el meu bon amic Carles Bros, quan jo vaig començar amb tot el món de l'art, segurament perquè des de petit vaig mamar molt veure en ell treballant en el seu estudi, etc., em va empenyar i convidar a formar part de Tramuntana Art. Aleshores, durant diverses edicions vaig participar d'aquesta iniciativa, però després, bueno, per tema de calendaris i condicions, etc., doncs, bueno, ha sigut algo que per ara ha passat una miqueta al meu passat. Sempre m'agradaria de tornar a Port de la Selva, al final és el... D'alguna manera podria ser el festival dels que estem tocats per la tramuntana, el lloc és idíl·lic, però bé, bueno, estem a l'espera de que s'acabin d'encaixar les coses perquè així sigui possible.
Jordi, moltíssimes gràcies per aquesta estona de ràdio, per portar-nos a les zones aquestes obres d'art. Convidem a la gent, evidentment, que vagi a veure totes aquestes obres murals, no només les de les llotges i cofradies, sinó els altres indrets on tu també hi tens exposat. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat i sempre a la vostra disposició.
A reveure.
Deixem els murals, canviem radicalment de tema. Ara no estarem exactament a ran de mar perquè fem parada al Delta de l'Ebre per parlar sobre ocells, ja que un recent estudi europeu ha alertat que la sequera i la pluja torrencial són l'amenaça més gran pels ocells. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat en parla amb un ornitòleg. Cel.
Sí, Marina, parlem amb Marc Anton, ornitòleg, investigador i responsable de l'àrea de seguiment d'ocells de l'ICO, sobre el recent estudi europeu que conclou que la sequera i la pluja torrencial són la major amenaça climàtica per als moixons. Marc, benvingut a Arran de Mar.
Bon dia. Moltes gràcies per contactar amb nosaltres, aquí estem.
I tant. Marc, si et sembla, per començar, mos pots explicar de què tracta este nou estudi europeu en què ha participat l'Institut Català d'Ornitologia?
Bueno, aquest estudi bàsicament buscava relacionar una miqueta la resposta, l'abundància sobretot dels ocells en funció de diferents variables climàtiques. I això ho fa... A diferents escales europees, l'estudi conté dades de Suècia, de la República Txeca i de Catalunya, i d'alguna manera determina les diferents respostes a variables climàtiques que tenen els ocells en aquests diferents llocs, no? I en el cas concret de casa nostra, com tu bé deies... conclou que les espècies tenen problemes en aquells episodis de sequera extrema i sobretot quan hi ha pluges torrencials també en moments determinats. Clar, tot està vinculat, evidentment, a canvi climàtic i a veure com doncs, els ocells respondran als reptes del canvi climàtic.
Uh-huh. L'estudi analitza, si no vaig mal encaminada, 20 anys de dades, pot ser?
Uh-huh. Sí, pot ser.
De moltes, de 141 espècies.
Exacte. Aquests estudis es basen normalment en dades de ciència ciutadana, en projectes doncs, que fomentem a través del voluntariat, on la gent voluntàriament recull les dades d'una manera molt precisa i de la mateixa manera un any darrere l'altre. Per tant, llavors es poden comparar perfectament les dades d'un any amb l'altre i es poden doncs, obtindre resultats com els que ha tret l'estudi.
Uh-huh. La gran conclusió, com diem, és que sequera i pluges torrencials són la major amenaça climàtica, no?, per als moixons, sobretot aquí al Mediterrani. Com actua exactament la sequera sobre les poblacions de moixons?
En principi sembla que amb aquells episodis de sequera les espècies doncs, esdevenen menys abundants. Aquells anys que són més secs doncs, hi ha una miqueta menys d'ocells. Bàsicament aquí només fem la relació amb aquest tema d'abundància. A veure exactament quina és la resposta fisiològica de les espècies ja representaria doncs, un pas més i representaria capturar els individus, valorar variables de condició física, cosa que en aquest cas no s'ha estudiat.
Uh-huh. Aquí s'ha estudiat, és a dir, el número d'ocells.
De la quantitat d'ocells que tenim.
Uh-huh. I clar, entenc que, evidentment, les pluges torrencials una miqueta el mateix, no?
Sí, les pluges torrencials molt probablement el que comporten són majors fracassos amb la posta. Si plou molt fort, segurament els nius s'inunden, els pollets es poden arribar a morir quan són petits perquè es poden refredar una mica massa. I per tant, molt probablement és això el que condiciona normalment aquesta resposta. I de fet, moltes vegades la resposta no la veiem al mateix any, sinó la veiem a l'any següent, que com que hi ha hagut tants pollets, doncs no creix la població o no es recupera d'aquells individus que s'han mort doncs, perquè ja els hi tocava, per dir-ho d'alguna manera.
Uh-huh. I clar, Marc, també estem en un moment que estem veient que aquestes pluges torrencials són un fenomen, no?, que passen bastant més sovint del que abans passava, sobretot aquí al nostre territori.
Exacte, el tema de clau és aquest, que fins ara doncs, aquests episodis han existit tota la vida, perquè el clima mediterrani precisament es caracteritza per molta variabilitat, i de tant en tant hi havia episodis de pluges torrencials, i de tant en tant també teníem episodis de sequera, però totes les previsions de canvi climàtic és que aquestes coses aniran a més i que per tant a la llarga veurem un efecte negatiu sobre les poblacions d'ocells, probablement a causa del canvi climàtic. Cal dir que fins ara no hem trobat aquest efecte tan negatiu, però sí que és veritat que doncs l'estudi conclou que és molt probable que a la llarga s'acabi donant.
Clar. I estem parlant de pluges aquí al Mediterrani, pluges extremes que entenc que afecten igual o no quan estem parlant del nord d'Europa. No afecten de la mateixa manera?
Bueno, no és que no afecten de la mateixa manera, el que passa és que els episodis aquí segurament són més freqüents, uh-huh. Per tant és més fàcil trobar les relacions.
Clar, i ja n'hi parleu de sequera aquí al Mediterrani, perquè al nord d'Europa pues, bueno, plou més durant tot l'any, no? Hi ha com, són més territoris
sí,
més humits.
Sí, sí, però va canviant. Precisament ara no fa pas massa, una companya m'ensenyava a Suïssa on aquest hivern precisament... Tot i que aquí ens està plovent molt, allà tenen un hivern particularment sec per lo que és el seu clima. Per tant, aquestes coses cal veure, perquè a la llarga segurament s'aniran extenent més del que pensem.
Uh-huh. És a dir, Marc, està, bueno, el canvi climàtic ho està fent canviant tot el que teníem donat per entès, no? O està canviant?
Sí, vull dir, canviarà la nostra manera de veure... Bueno, ho està canviant, vull dir, és efectiu que els estius que passem últimament ja no són els que passàvem abans i que, tot i que aquest hivern hagi fet fred, els últims hiverns havien estat relativament suaus, i, bueno, ens haurem d'acostumar a aquests nous canvis i haurem de veure, doncs, com els afrontem, no?
Mm-hmm, sí. Quines espècies concretes, però, s'han vist més castigades?
Això és difícil de veure. Quan baixem a nivell d'espècie i a més, quan ho mirem a una escala tan petita com Catalunya, ens costa trobar relacions. I fins i tot a nivell de tota Europa, quan es va fer l'Atlas europeu, es va veure que realment hi ha unes quantes espècies que van més cap al nord, per dir-ho d'alguna manera, o que han anat perdent població al sud d'Europa, però és relativament complicat trobar espècies que responen. En el cas de Catalunya, una espècie sembla que està responent a això, és el cucut, que és el rellotges de cucuts que fan cucut, doncs hi ha un ocell que és el cucut, que aquest ocell sí que es veu que el sud de Catalunya ha anat disminuint i ha anat desapareixent, en canvi al nord de Catalunya sembla que fins i tot en alguns llocs s'ha tornat més abundant i es troba amb més freqüència. Però costa de trobar espècies, i a més es barregen altres temes, perquè a Catalunya també hi ha hagut un efecte molt clar, que és el de l'abandonament dels conreus en zones de muntanya, que això ha fet créixer molt el bosc. I aquest creixement del bosc doncs, fa que les espècies que abans estaven al Pirineu ara resulta que es troben doncs, això, a les muntanyes del litoral, en zones com a les Terres de l'Ebre, que també han anat creixent al bosc d'aquesta manera i han anat colonitzant aquests llocs. Per tant, aquelles espècies que nosaltres suposàvem que l'àmbit català eren de llocs més freds, ara resulta que estan en llocs més càlids. I clar, totes aquestes combinacions d'efectes a vegades són difícils de... Vull dir, es barregen les unes amb les altres i són difícils de destriar. Per tant, és molt complicat trobar algunes espècies que realment responen al canvi climàtic. Una que se suposa és el gall fer, perquè sembla que si està tenint bastants problemes, una espècie pròpia dels boscos pirinencs, on sí que és veritat que la massa forestal que hi ha al Pirineu no sembla que hagi empitjorat pel gall fer, però en canvi l'espècie està amb una baixada constant i molt probablement aquí sí que hi ha un efecte climàtic.
És a dir, que la temperatura no té un efecte clau també per als moixons.
Sí, vull dir, té el seu efecte. El que passa és que moltes vegades la capacitat que tenen de viure a diferents temperatures queda emmascarada per si tenen l'ambient o no el tenen en les zones on fa temperatures més altes o més fredes de les que suposem que haurien de poder suportar, no? I com que tenen aquest ampli espectre, llavors, bueno, la combinació de totes les coses al final fan que les coses canviïn cap a un lloc o cap a un altre.
Uh-huh. Marc, tu has destacat que el canvi d'ús del sol és factor clau. Què em dius d'això?
Quan hem mirat i quan hem analitzat totes les poblacions d'ocells a Catalunya, normalment aquest és el factor més important. Hem vist que això, que el creixement del bosc, l'abandonament de l'agricultura, la intensificació de l'agricultura, perquè l'agricultura no tan sols s'ha abandonat a muntanya, sinó que a les planes s'ha fet més intensiva. Han desaparegut els marges, s'utilitza més herbicides i més pesticides, i per tant tot això fa que els ocells tinguin menys recursos als espais agrícoles dels que tenien fa un temps enrere, no? I llavors, doncs, tot aquest canvi en el paisatge agrícola, tot el canvi en el paisatge forestal, és el que bàsicament determina, doncs, els canvis que hem anat veient. Hem vist com les espècies forestals anaven guanyant lloc en general a Catalunya, hem vist com les espècies que vivien en els camps i en els espais oberts han anat perdent pistonada i cada vegada en trobem menys, i això és la foto general, més aviat estaria lligada aquí. I després tota la part de l'urbanització, sobretot a la franja litoral, no?, que també ha estat molt intensa i que també ha provocat molts canvis.
Uh-huh. I clar, si estem parlant de que les poblacions de moixons baixen, no?, com a nosaltres, com a éssers humans, Què perdem, no?, si els moixons baixen tant, en quant a funcions ecològiques, al nostre dia a dia, què pot canviar?
Clar, en general perdem moltes coses. El que queda clar quan perdem espècies, o per exemple el que veiem més clar, no?, és amb el cas, no són ocells, però sí que en el cas dels insectes, els pol·linitzadors, doncs que si els acabem perdent, hi ha moltes verdures que fabriquem nosaltres que necessiten d'aquests pol·linitzadors, no? Vull dir, el cas de pebrots, albergínies, que bàsicament necessiten un insecte que pol·linitzi, i això és un problema greu, no? En el cas dels ocells, per exemple, un paper que juguen molt important dintre dels sistemes és la dispersió de les llavors de moltes espècies, de tal manera que en un moment determinat espècie o els podem perdre boscos perquè falti la capacitat de que hi hagi una espècie que dissemini aquestes llavors i que pugui fer créixer un arbre en un lloc diferent d'on està creixent, no? Vull dir que en aquest sentit hi han moltes funcions d'aquest tipus que no acabem de comprendre del tot, perquè en el fons falta treballs per acabar-les d'entendre del tot, però que poquet a poquet es van desajustant i fa que els sistemes siguin més homogenis, siguin tots més iguals, perquè tampoc perdem tots els ocells. N'hi ha alguns que estan creixent de manera molt clara, no?, que són sobretot aquestes espècies, són capaces d'adaptar-se a qualsevol cosa i a hàbitats més o menys homogenis, no?, com podrien ser els tudons o els coloms o les tórtores turques, que són espècies que viuen a qualsevol lloc i que tant els hi fa que hi hagin tots aquests canvis, no?, que es van adaptant.
Uh-huh. Llavors, Marc, estem parlant bueno, d'una problemàtica, d'una cosa que anem veient donada, no?, el canvi climàtic. Possibles solucions per mitigar l'efecte?
Bueno, amb el canvi climàtic, evidentment, tot passa per intentar reduir emissions, no? És a dir, la solució és complicada a nivell individual, ha de ser una solució col·lectiva,
claro,
que passi per reduir energia, i reduir energia vol dir reduir producció de moltes coses. Jo al final, quan sovint em pregunten això de què podem fer, crec que no fer és començar a fer menys coses de les que hauríem de fer.
Yeah.
Començar a entendre que potser el creixement no és la única visió que hi ha de dintre del món, sinó que en moments determinats potser hem de dir, ep, amb això ja en tenim prou, potser no cal que anem una miqueta més enllà. I si no fem una mica aquest pas enrere, és difícil que les coses s'acabin solucionant.
Uh-huh. És a dir, com a individus, bueno, se pot aportar el teu granet d'arena, no?, el granet de sorra, però són necessàries, no?, polítiques concretes i generals que venen donades, no pels individus en concret.
Exacte. És veritat que si tots els individus diguéssim, bueno, potser ja en tenim prou, no? I potser no cal omplir l'armari de roba nova cada temporada, i potser no cal que ens anem tan lluny a estiuejar, i potser no cal que ens movem tant i que fem tantes coses, potser també segurament reduiríem una mica l'impacte que hi ha sobre el planeta.
Sí, clar. I Marc, ja per acabar, en les dades que heu tret d'este estudi, quin missatge voldries que la gent se quedés?
Bueno, el missatge és que al final formem part tots del mateix vaixell i que el planeta és el que vivim i que les coses quan canvien doncs generem problemes a certs vius que viuen al costat nostre, que dels quals també depenem i dels quals també bueno, també formen part de la nostra vida, no?, per dir-ho d'alguna manera, i crec que aquest hauria de ser el missatge clau amb aquests estudis que posen l'èmfasi en que els canvis que vindran poden donar problemes a espècies que conviuen al nostre voltant.
Mm-hmm. Pues sí, a veure si hi ha un canvi, hi ha una evolució, hi ha un algo que faigo, bueno, mitigar una mica. Estem parlant de, clar, moixons, canvi climàtic, són temes, com diem abans, que tothom pot aportar lo seu, però que també depenem també aquí de polítiques generals. Estarem pendents, Marc, de com evoluciona. Moltíssimes gràcies per haver connectat avui al programa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, que ens va molt bé poder difondre el que trobem i els nostres pensaments.
Gràcies, Marc, bon dia.
Igualment, bon dia.
Doncs Marina, sembla ser que el canvi climàtic ho està canviant tot i molt de pressa.
Doncs sí, sembla que el canvi climàtic ho pertorba tot una miqueta i els ocells tampoc se'n salven. Moltes gràcies, Cel. Ara sí, ja encarem la recta final de la Ronda Mar d'avui, d'aquest dilluns 2 de febrer, ho direm bé, del 2026, i volem parlar una miqueta d'esports. La Lliga del Llagut Mediterrani hauria d'haver arrencat aquest cap de setmana a Flix, a la Ribera d'Ebre, però el vent no ho ha permès. Un dels clubs que hi participen és el Club de Rem d'Arenys de Mar, i ara podem parlar-ne uns minuts amb el seu president, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, havia de començar aquesta Lliga del Llagut Mediterrani, però no ha estat així, i com deies, tenim aquí a Ràdio Arenys, el tenim en línia, el president del Club de Rem d'Arenys, el Dani Ribó, que el saludem per poder saber doncs exactament què ha passat i parlar una estona de rem i de llagut mediterrani, que té les seves especificitats. Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No ha començat, oi, la Lliga?
Correcte, no ha començat. Ja hi tornem a ser.
Què ha passat? Explica'ns què ha passat.
Mal temps. Les autoritats competents van enviar, no, un avís per allà a les Terres de l'Ebre, de vent, sobretot, i la Federació Catalana de Rem, i creiem una mica el que m'has parlat amb encert, van anul·lar, perquè es va veure perillós desplaçar-nos amb l'embarcació, amb els 8 metres de barca, i que un cop de vent no fes alguna bestiesa. També per entrar i sortir així, per remar, és complicat. Segurament el vent és el que impedeix més remar. L'altre dia vam fer un entren un divendres, nosaltres vam continuar entrenant com sempre, i feia una mica de vent, i vam començar a les 5 de la tarda, cap a les 6 ja estava girant-se vent, i vam tornar. Això s'està complicant molt, i a més el llagut mediterrani, com que no té quilla, es desplaça molt més ràpid.
Exacte.
A la mínima que hi ha un cop de vent, se'n va de costat, i fins i tot costa una mica de governar, i has d'apretar. Per tant, entenem que se sostenés, fa ràbia, evidentment, perquè ja feia tard, ho teníem tot lligat, no?, per baixar, però haurem d'esperar el 22 de febrer, si no recordo malament, del Tebre, a començar.
Val, perquè aquesta anterior, on havíeu d'anar?
A Flix. A l'Ebre.
Zona de l'Ebre, clar, també zona aquest cap de setmana ventosa.
Sí, i a més, mala sort, o digue-li com vulguis, ja no ho sé, va ser dissabte, perquè diumenge vam fer la regata, va començar la Lliga de Batel, és una embarcació més petita, de 4 bogadors més timoner, que nosaltres no tenim, que ja estem mirant d'aconseguir-la, però no tenim, i es va poder fer, perquè va ser just dissabte que va entrar aquesta ventada, que va impossibilitar que poguéssim anar, per qüestions de seguretat, i al final, ho assumim i ja està.
Clar.
Fa ràbia perquè és la primera vegada. A Flix feia molts anys, sempre hi havíem anat, ara els últims anys ja no hi anàvem, no sé per què, motius de federació i dels clubs i de més, val? I ara ja tornàvem a anar i ens feia molta il·lusió, i a més era la primera vegada que fèiem una regata de 4.000 metres amb el lleuol mediterrani, sense boia, sense ciabogues, eren 4.000 metres riu avall, i era com una mica allò, posar-nos a prova, a veure si érem capaços d'aguantar, no? Amb la intensitat que requereix, doncs això, aquesta distància. I ja està, doncs ja ha passat el tren i no l'hem pogut agafar.
No, aquest tren llibre... sí que passa. Aquest tren sí que passa. Els de veritat no passen, en canvi aquest tren sí que ha passat.
Ah, sí, sí, correcte. Bueno, això és un altre tema.
Sí.
Vaja liu. I ara això, clar, ara ja s'han acabat. Les següents ja són de boies. Ja anem a fer les regates clàssiques de 700 metres, 350 boies i tornar.
Clar.
I allò, 3 minuts i pico a tope i que guanyi el millor.
Clar, perquè t'anava a preguntar, Dani, aquesta data del calendari, que hi havia aquest inici en aquesta zona de Flix, no es pot recuperar més endavant aquesta regata? La federació ho té previst o ja es dona per anul·lada?
La federació té reservada una data, ara no em preguntis quina, no me'n recordo, per allà a l'abril, un cap de setmana que va posar com a reserva, per si s'anul·lava alguna cosa, doncs poder-la reubicar. Clar, llavors, a veure, estem esperant a veure si activen aquest recurs o no l'activen, veurem. Clar, ara nosaltres, a mi ara, enmig de les regates de boia, que ja, ja planifiques uns entrenaments molt més explosius, de remar molt a tope durant 3 minuts, posar-me en una de 4.000 metres ens descompensaria una miqueta els entrenaments.
Clar.
Però ara, si s'ha de fer així, es fa. Tots els clubs estem en la mateixa situació. No seria el més adequat, però bueno... Però ja previst aquesta data. Estem a l'espera que la federació digui, o sigui, a veure, també normalment va lligat a que algun club vulgui organitzar la regata. És molt complex organitzar una regata d'aquestes, perquè, és molta feina, i llavors si hi ha seu, doncs potser hi ha data, si no hi ha seu, doncs no hi haurà data. Al final acaba sent així.
Clar, i al final la competició s'acabarà fent amb les regates que s'hagin pogut fer.
Sí, ara tindrem 4 segures, més aquesta cinquena si apareix en el calendari, si l'activen, si no, doncs amb 4,
clar. I baixàveu amb els 3 equips, oi? Que baixàveu amb veterans masculí, femení i mixta, també?
Aquí la Flix no, perquè no... Per motius logístics de no ho sé, no ho sabem ben bé, el grup, el mixte no estava convocat. De fet, tampoc convocaven a les categories de nens.
Val.
Només era absolut i veterà.
I veterà.
Nois, noies. Només convocaven a 4 categories. A la resta sí. Ja estan tots, ara estem tots els 3 equips de tope entrenant. I bueno, sempre que podem, perquè amb la meteo que hi ha últimament...
Sí, noi, estem tenint el gener que hem tingut, però no només el gener, diguem-ne que tota la tardor, i a veure com serà, i l'hivern també, vull dir, Déu-n'hi-do, el temps que poca cosa ha deixat fer en el mar,
Sí, bueno, dimarts vam sortir veteranes, dimarts passat, veteranes vam anul·lar entrenament perquè estava plovent, veterans vam sortir, els de ploure una mica, però és que clar, o fem així o no fem, tornem una mica, no? No vull fer pesat, però no tenir disposat d'un local en condicions, ni d'ergos, tenim 2 ergos, clar, dels 8, 2 se'n van a l'ergo, els altres estem allà mirant, o fent peses, o una cop... Ja no acaba de ser el que hauria, si poguéssim anar a terra i tots 8 tenir-vos i suplir-ho d'alguna manera, doncs mira, aniria bé.
L'ergo, bueno, entenc que ha de ser com una màquina per remar, no?, per practicar el rem a terra.
Sí, l'ergòmetre, és la màquina de rem del gimnasi,
sí.
Doncs és aquesta.
Val.
És a dir, que a nivell tècnic es diu, el coneixem com ergòmetre, i doncs això és la màquina de rem. Està més associat a rem de banc mòbil, perquè el cul es desplaça sobre una superfície, sobre un rail, i amb el fix això no ho tenim, el cul el tenim quiet, però el que és la màquina que més s'aproxima al rem, però fora de l'aigua.
Clar, però vosaltres, diguem-ne, heu d'entrenar a mar perquè no teniu tanta disponibilitat de poder entrenar a terra en condicions, clar.
Llavors, I clar, també ja, ara en condicions normals, com l'any passat, doncs, si preveiem mal temps ja anul·làvem. Ara veus que sempre fa mal temps,
clar.
I ara estem anul·lant l'entrenament, i bueno, si és el que hi ha, si per mal temps anul·lem no sortiríem mai.
No, clar, això és com allà dalt al nord, no?, amb les traineres o la banda de Londres, sí, sí. Que si anul·lessin les coses perquè plou no farien mai res, doncs aquí haurem de fer el mateix, perquè si no, no farem mai res.
Bueno, fa dos anys o tres, no me'n recordo, vam pujar, quasi més de l'equip de competició va pujar a remar amb trainera, o quatre ja, que passa el temps, i que hi ha un diluvi impressionant i no van anul·lar. Vam pujar amb el llogut català, jo portava el timó, i mentre estava portant el timó anava traient aigua.
Compte, i no van anul·lar-ho.
No, allà no s'anul·la mai, per aigua no.
No, és que és això, si els plou sempre, què han de fer?
Per això... L'únic, el vent sí que és perillós. El vent és una cosa que a mi m'atabala. Quan sortim amb vent, perquè has d'estar molt pendent, clar, el motor són, de l'embarcació són els bogadors. Si deixen de remar, doncs la barca se'n va a la deriva. Hi ha un límit, no? Un motor li vas posant gasolina i va cremant, i va fotent. Però no, amb les bogadores, arriba un mil, si perden la força i ja no es rema, doncs ja caiem a la deriva.
Clar, no, sense dubte.
És perillós.
Sí, no, el vent és complicat, i més m'ho deies, amb el llegut mediterrani, que encara doncs, és pitjor en aquest sentit, que això ho havíem comentat també anteriorment aquí en el programa, que clar, és més inestable no tenir quilla, això fa també que s'hagi de saber portar millor, és a dir, que és més específic, i el vent encara l'afecta més.
Sí, és molt tècnic, i és molt sensible a tot. Els moviments nostres, el tipus de com remem, i tots els agents externs, no? Vent, i un atge, també a la mínima que hi ha una zona que comença a bascular d'un costat a l'altre, que mare meva, ja t'espantes una mica. Per això, i aquí és un dels hàndicaps que també trobem, o que també troba la federació, per nosaltres, jo no m'atreveixo com a proposar-nos per muntar una prova de la Lliga de Mediterrani, aquí davant de Port Arenys.
No.
Perquè és molt fàcil que faci una mica d'onatge i que ja s'hagi d'anul·lar.
Clar.
I fer samor, jo no he fet mai un samor amb el Mediterrani, allò de llançar-te contra la platja, jo no l'he fet mai cap. Ja fa anys que porto timons i amb el nostre no l'hem fet mai cap.
Mai.
I jo no l'he vist. És una altra història.
Clar.
Amb el català diem que ho aguanta tot, més o menys.
És un tros
de bitxo que més ferm. El Mediterrani és més delicat amb tot això. Llavors, també costa molt trobar seus, per això normalment sempre anem a l'Ebre o a llocs una mica més tancats. El Campionat de Catalunya el fan a Sant Feliu de Guíxols, que té una badia molt tancada. Llavors allà a veure què passa. Però a la que sortim a mar és molt probable, sempre que hem intentat fer alguna regata a mar ens l'han anul·lada.
Que és difícil, que imagino doncs això, que el riu Ebre, no sé, fins i tot el Canal Olímpic també sé que hi heu anat, també deu ser clar, com una bassa d'oli, vull dir que necessites llocs així que sàpigues que és més difícil que hi hagi onada o que no n'hi haurà.
Exacte. Sí, el canal no ens agrada molt perquè, nosaltres som més, d'anar a remar al medi natural,
sí.
Que és el xulo del rem, i clar. El Canal Olímpic és artificial.
Completament.
Però, el que hi ha és el que tenim i ja està.
Sí, sens dubte. Bé, doncs res, aquesta primera regata de la Lliga de Llegut Mediterrani que s'ha anul·lat, i em deies que hem d'esperar el dia 22, m'has comentat?
22, espera, deixa'm mirar agenda.
A veure, mirem-ho, que ens ho apuntarem també per poder estar pendents.
Sí, 22, sí.
22, eh?
22 del Tebre.
22 de Deltebre, fantàstic.
Anem allà baix.
Doncs,
ja vinga. Tenim el Berqui tot reservat i ja tenim tota la maquinària en marxa.
Fantàstic.
Bueno, s'ha de dir, per sort vam tenir sort, perquè la federació va anul·lar dijous, per sort nostra. Perquè així no vam començar tota la moguda, per dir-ho ràpid, de transportar el llegut.
Clar.
Abans de treure'l de l'aigua i tot, ja vam anul·lar, per tant, mira bé.
Sí.
Perquè a vegades, quan t'anul·len molt tard, ja estàs allà, o ja tens el llegut fora de l'aigua, o ja estàs mig empantanegat amb cotxes i tota la història,
clar.
És un rotllo. Per això, com a mínim, s'ha d'agrair.
No.
Dijous al migdia ja van dir que no, per tant, bueno, ja no vam haver de fer res.
Clar, no, si s'ha d'acabar anul·lant, com més aviat ho sàpigues, per tota la logística, doncs millor, evidentment.
Sí. Perquè hem de llogar un cotxe, l'hem d'anar a buscar, un cotxe en vola, perquè no en tenim.
Clar. Déu-n'hi-do, eh? És que parlem de rem, com qui, així que sembla tot molt fàcil, eh? Què, com heu quedat? Ah, primers, segons, tercers... Però tota la logística que hi ha darrere, tot el moviment que hi ha darrere, l'organització vostra, eh? De sortir, de treure-ho de l'aigua, de pujar-ho en el remolc, portar-ho en el lloc... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do tot el que implica tot plegat, eh?
Sí. I clar, bueno, al ser un club petitet, modest, i bueno, sense, no?, en l'àmbit de ser popular, amb qual cosa, tenim preus assequibles, que les quotes són relativament baixes, comparat amb altres, no?, i clar, no tenim ningú treballant per nosaltres, tot ho fem nosaltres, doncs tot ho fem nosaltres.
Clar.
I llavors els equips de competició, doncs dies abans, vinga, va, qui posa el cotxe, d'on traiem el cotxe amb la bola, el remolc amb un remolc avall, vés a buscar la barca, treure, gira-la, que aquesta s'ha de girar, encara és més difícil, els rems, tot el... Bueno, anar a dormir...
Sí, sí.
Bueno, anem fent entre nosaltres, un fa una cosa, l'altre fa una altra... I això també anem fent.
Clar, no, i aneu fent perquè, mira, perquè és el que us agrada i el que ve de gust no mata, que diuen, però vaja, això no implica que és una feinada i que aquesta feinada s'ha de fer,
sí,
clar.
Sí, sí, és una feinada, és una feinada.
I tant.
Però bueno, bé. Això, mira, agrada i anem fent.
I tant.
I a més sí. Guanyem, o que fem podi o així, per tant, perfecte.
Exacte, a més feu aquesta feinada i a més sou bons. Què més vols?
Sí, sí, bé.
I tant. Perfecte. Doncs, Dani Ribó, president del Rem d'Arenys, gràcies per haver-nos atès aquesta estona. I res, doncs el dia 23F, el 23 de febrer, que tornarà a ser dilluns, i que, si Déu vol, haureu començat aquesta regata a Deltebre, aquesta lliga, haureu començat a Deltebre, doncs en parlarem, ens tornarem a trucar i ho comentarem, també.
Molt bé.
Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies. Bona tarda.
Adéu. Adéu, bona tarda.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serviran per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani hi trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani les podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna d'aquestes càpsules. De fet, l'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el rorqual comú. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una càpsula més avui aquí a la Ronda Mar.
Bona tarda.
Si et sembla, coneixem primer quin és el seu nom científic.
Sí, doncs el nom comú seria el rorqual comú i el científic és el Balaenoptera physalus. Vale, costa una mica
complicat,
Sí.
Vale, doncs continuem, si vols, per quines característiques, quina és la seva morfologia, com el podríem identificar?
Sí, doncs mira, aquest és un animal molt curiós perquè aquest és l'únic misticet que tenim aquí al Mediterrani, val? I què vol dir això? Que és l'únic cetaci que té barbes. D'aquí al Mediterrani seria l'únic, i aquest d'aquí té unes barbes que el que són unes estructures queratinoses, val? Que pengen de la seva mandíbula superior i que actuen com un filtre deixant sortir l'aigua de la boca i per tant només queda l'aliment retingut en aquesta, la seva boca. Així, per identificar-lo de manera senzilla, bueno, és un animal molt gran, pot arribar a superar els 22 metres, val? Aquesta és la veritable balena d'aquí del Mediterrani. És el segon animal més gran del món i aquesta té una aleta dorsal molt petita a la part més endarrere del cos, a l'últim terç del cos, i té una coloració gris fosca per la part dorsal i una coloració més blanquinosa per la part ventral, i també té algunes marques que ens ajuden a identificar molt bé aquest animal, com per exemple a la zona cefàlica, que té unes marques blanques que permeten molt bé la seva identificació. Aquestes marques van des de l'espiracle, que és el forat que tenen per respirar aquests animals, a la part superior del cos, fins a l'aleta pectoral. Allà té unes marques que també es van molt bé per identificar aquest animal.
Com es comporta el mar? Quin comportament té?
Doncs és un animal que és bastant tranquil en superfície. Sempre que el veiem l'hem vist navegant i aquest animal, diguem, és un animal molt tranquil. Però que és un animal que sorprenentment pot assolir velocitats molt importants. i si estan en de viatge tenen un patró de respiració molt marcat. Solen fer unes 6 o 12 immersions molt curtes, ja estan en superfície, van sortir entrant de forma ràpida, no? Unes immersions molt curtetes i superficials, i aquestes les alternen immersions més llargues que poden durar entre els 6 i els 12 minuts, i aquestes sí que són una mica més profundes. Si estan a l'alimentació, aquest patró llavors canvia. Veiem que les immersions i els patrons de respiració són més caòtics, val? I solen canviar de rumb constant, buscant aquest aliment.
Uh-huh. Quin és aquest aliment que mengen? Quin tipus d'alimentació tenen?
Sí, doncs aquí al Mediterrani s'alimenten sobretot de krill, val? El famós krill, que és un petit crustaci que trobem en grans bancs en aigües més aviat superficials.
Uh-huh. I aquí al Mediterrani, per exemple, quines zones el podríem trobar?
Doncs és una mica complexa la seva distribució aquí al Mediterrani, i perquè hi conviuen conviuen subpoblacions. Val? No només n'hi ha una, sinó que hi ha diverses subpoblacions, i per un costat tenim una subpoblació que és resident i que no surt mai de la conca, i per l'altra banda tenim una subpoblació que entra i surt cada any per l'estret de Gibraltar. Aquesta espècie es pot veure sobretot a la conca oest del mar Mediterrani i sobretot en aigües del talús continental, però arribant també a la plataforma continental.
Uh-huh. Entenc, doncs, que aquesta espècie, que els que estan més que estan tot l'any aquí, els podem veure durant tot l'any, no? En canvi, els que entren i surten potser sí que no es veuen tot l'any, eh?
Bueno, aquí hauríem de diferenciar també a la zona mediterrani que volem veure aquests animals. Uh-huh. Val? Per exemple, aquí al Garraf, no? L'època en què podem veure varia segons això, segons quina zona estiguem. Sí, i aquí el Garraf és una espècie que veiem de forma gairebé exclusiva a finals d'hivern, entre finals d'hivern i a principis d'estiu. És a dir, entre els mesos de febrer i juny, més o menys, sent els mesos d'abril i maig els mesos que més albiraments hem pogut enregistrar des que estic fent aquest projecte, aquí la zona del Garraf.
Per anar acabant, també, no sé si ens pots explicar alguna curiositat del rorqual comú.
Doncs una curiositat, més que curiositat també, jo diria que és una experiència increïble. O sigui, és un animal que impressiona quan el veus en persona. O sigui, al final podem dir que, per exemple, que mesura, no?, 22 metres o més, però quan el veus en persona el tens davant i estàs en silenci, per exemple, escoltes com surt a superfície, fa aquestes respiracions, és un moment que impressiona molt. Jo quan he tingut l'oportunitat de veure'ls és una experiència que de veritat és molt xulo.
Recordem també, com sempre, per acabar les càpsules, que és important, que si els trobem, respectar el seu entorn, respectar les distàncies.
Sí, sobretot recordar que hi ha una normativa, hi ha una llei que regula com fem aquest apropament als cetacis. Nosaltres tenim un permís al Ministeri per poder també apropar-nos, i tot i així sempre hi ha una zona d'exclusió, que és de 60 metres, recordem-ho, que no ens podem apropar. Llavors, si aquests animals són els que s'aproven a l'embarcació, llavors o parar motor o reduir velocitat és el millor que podem fer en aquest cas, i mai no creuar-nos en la seva trajectòria.
Doncs Arnau, moltíssimes gràcies una vegada més per haver estat aquí amb nosaltres en aquestes càpsules de Randamar. Nosaltres tornem un altre dia amb alguna altra càpsula d'algun dels altres cetacis d'aquí del nostre Mediterrani.
A vosaltres.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'avui, d'aquest dilluns 2 de febrer del 2026. Tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi bé.
A Ronda de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Estar sin ti, si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así, si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero. estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. No te vayas.
Radio La Escala.
La Xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa.